El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu, comença com sempre aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres ja hi són tres dels habituals dels divendres, en Víctor Alexandre, en Jaume Pla i també en Pasqual Dosó. Molt bon dia als tres.
I bona hora.
Hola, bon dia.
Bon dia. Escolti, estic molt content perquè és divendres i tenim la tertúlia habitual. Jo quan els veig a vostès ja estic content perquè vol dir que falten poques hores per començar el cap de setmana. Per cert, un cap de setmana amb diverses propostes culturals. Si volen en podem començar a parlar, ho dic perquè després ja tindrem temes polítics per tractar. Una de les recomanacions que podem fer és que representa Taula Rodona al Siglo. Jaume, explica'ns.
Bé, doncs que...
Diumenge a quina hora?
Per la gent que a les 7 de la tarda al Siglo, dintre del circuit de bolos que estem fent per aquesta obra, que funciona bé, i em sembla que serà, arriba gairebé el 20è, i bé, doncs esperem que funcioni com sempre, perquè l'obra arreu on anem doncs agrada molt, i cada vegada disfrutem els 10 actors, que és un luxe, 10 actors en una obra, i els que la fem disfrutem molt, i el públic que ve també, perquè és una obra que és molt agraïda, Caldés Alexandre, i recomano que la vagin a veure. Està aquí la cantonada.
El coautor, ah, anava a dir, aquí la cantonada està aquí, el Víctor, el coautor de l'obra, però vaja.
Sí,
sí. A veure, l'obra és un divertiment i jo crec que mira les persones que no... A Sant Quat s'ha fet 6 vegades i les persones que no hagin pogut veure-la, a Sant Quat parlo dels, de Sant Quat i els districtes, si no l'han pogut veure ara tenen l'ocasió aquest diumenge. Aquest diumenge el que sí podem dir, això sí que és novetat, t'ho puc primícia, és que sortirà el llibre i sortirà pels vols de l'11 de setembre. És a dir, que en aquest moment ja s'està maquetant... I
tot el text teatral,
sí, sí,
allà
sí,
dins...
Sí, sortirà. De fet, com dues obres, eh? És a dir, sortirà Taula Rodona, de Pere Caldés, i aleshores La joia de ser catalans, jo.
És la part que vas tu incorporar. Exacte. Per tancar aquesta obra que ell no havia tancat, eh?
No, esclar, és que la va començar, la família va trobar uns papers, un començament d'una obra, i ho va deixar, no va continuar, aleshores, esclar, allò quedava en un calaix. I la idea era dir, doncs que no quedi en un calaix, però perquè no quedi en un calaix li has de donar cosa a tot allò. I aleshores, clar, teníem els primers 15 minuts. A partir d'aquí, llavors, doncs ara l'obra dura una hora i mitja.
L'editorial?
Boliana. Boliana, sí, sí. I molt bé, vull dir, ha sigut fantàstic, perquè pensa que els llibres de teatre es venen molt poc. No són negoci, pròpiament.
I són difícils de llegir, també, una mica.
No, gens. No, gens, al contrari. Per la gent que no està acostumada a llegir, que no li agrada... No, perquè és molt fàcil, perquè és diàleg, tot és diàleg. No hi ha allò que la gent que li cansa, doncs... descripcions, i ara entra i obre la porta, i puja la persiana, i tal, no? No. Home, a veure, el teatre es crea per veure'l. No per llegir-lo, però vaja, sort tenim que tot el que s'ha fet en teatre està escrit, perquè no sempre es representa. I si tu ara vols veure, no sé, qualsevol cosa de Sòfocles, doncs si no la vas a comprar a la llibreria no podràs veure un muntatge, saps, de tant en tant. I costa molt. I aleshores, doncs, per això és bo que l'obra doncs estigui com dues obres que es fusionen en el seu interior, però com dues obres separades que es fusionen. I ja està, ja tot està en marxa.
I una altra de les propostes, 11:15 de diumenge, primera trobada de corals de Caramelles a Sant Cugat. Pasqual, tu que estàs ficat en el... Estàs a la Lira.
A la Lira.
S'està llegint ara els noms i no el trobava. Algun comentari sobre aquesta trobada?
Bé, jo crec que és un esforç important que es fa de poder trobar sis colles o sis cors caramellaires. De Sant Cugat n'hi ha dos, que són la Unió i la Lira. després hi ha la Unió Rubinenca, venen uns de Flix, uns altres de la Llacuna, amb un nom molt estrany que es diu venen dins com qui enfonsa l'àpid o alguna cosa així. Aquells diu que són vuit sementals que canten. Bueno, pues molt bé, tots són benvinguts i són molt divertits aquests. Són, jo crec que serà... Llavors el que es fa és que ens trobem a la plaça Barcelona, de l'antic Ajuntament, i després doncs és pels carrers es canten, ja tenim assignats cadascú on cantem, etc, etc, i a les 12 estem aquí, em sembla, a la plaça de l'Hom, i anem fent el concert, diguem-ho així. Però perquè les famílies, per donar-li un ambient familiar, i els que van amb els seus fills, doncs es faran uns putxinel·lis també, unes titelles, i bé, jo crec que és un dia molt festiu, espero que ens acompanyi el bon temps, perquè si no tot això és un... decau molt.
Sí,
decau moltíssim, però penso que és, està molt bé, i no sé si li vam proposar a l'alcaldessa, va dir que perfecte, i de llonses, i no sé si ho farem bianual, però la, és a dir, el que estic dient és que no està pensat com un acte únic, sinó que tingui una certa continuïtat amb el temps. I són gent de molta qualitat, venen uns de Flix, bueno, jo crec que estarà, pot ser molt divertit.
I també avui, ja parlant de propostes culturals, i ara passarem a parlar d'altres temes, hi ha la inauguració, ja ho vam comentar la setmana passada, de la Casa Museu Cal Gerrer. És a 8:15 de la tarda, recordem, és al carrer Santiago Rossinyol, plaça Octavià, i convergiran diversos espais, art, història i col·leccionisme amb aquesta col·lecció de la Marilyn Monroe. Algun comentari més?
Sí, sí, hi anirem. Em sembla que els que som aquí, la majoria, hi anirem.
Domènec, tu també, molt bon dia. Que bon dia,
bon dia.
Sí, hi aniràs també?
Sí, sí, em toca parlar. Sí,
et toca parlar. Què explicaràs exactament, una mica la història de la casa? O...
Sí, però una mica la família Arpí, l'actuació de la família Arpí i això.
Perquè a part de la Marilyn Monroe, hi ha el museu també porta pintura de tota la família Cabanes, no?
No.
Ah, no?
No, no, la fundació és la Fundació Cabanes, que és una cosa absolutament independent. I aleshores, de fet, el que ha fet el Frederic ha sigut buscar molta obra dels Arpí, que estava molt dispersa, a la casa pràcticament no quedava res, i aleshores hi ha a baix al soterrani tota una representació de lo que havia sigut la ceràmica de la casa, tot i que jo penso que, esclar, vull dir, hi ha alguns dels elements aquests que s'havia sentit a parlar que feien i que, vull dir, que ha sigut impossibles de trobar. I després hi ha l'espai aquest de la Marilyn, que és la seva col·lecció, i a dalt és la pintura que té la família, que ha cedit la família, diguéssim, a la fundació, doncs, o que ha posat la família a la fundació, en respecte als dos germans, el Francesc i el Miquel, i part de fotografies del Joan.
Yeah.
Però no té una vinculació amb el Museu de Sant Cugat, és una cosa absolutament independent, i això. I a part d'això... té un fons que deuen ser com 80 i pico de peces, o jo diria que no arriba al centenar de peces, del Miquel Casajoana.
Déu-n'hi-do, no?
Sí. Bé, és que quan es va morir el Miquel Casajoana, això va ser un petit problema, perquè el Miquel Casajoana va deixar com 600 peces a casa seva, que s'havien de gestionar d'alguna manera, que el museu no va voler gestionar, i que la vam haver de gestionar doncs, entre el Sergi Bernils i jo. I ho vam fer-ho, i a més, llavors, el Frederic, ell va acceptar una part, després, com que el Frederic es va quedar, diguéssim, aquella part, llavors, finalment, el museu va triar una quarantena de peces, i si voleu una escultura, digueu-m'ho, perquè en el graig de casa encara me'n queden 150.
150?
Tinc un cap de Crist amb espines que faria molt de goig sobre una tauleta de nit.
Per anar a dormir tranquil.
Sí, exacte.
Per cert, m'interessa també la teva opinió, i la de tothom, però també la teva, Domènec, sobre el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil, que s'ubicarà en dues localitzacions que s'hauran de complementar entre elles, la Casa Aymat i la Masia de Can Quitèria. L'actual Museu del Tapís Contemporani, situat a la Casa Aymat, acollirà un espai de creació, recerca, investigació i formació, mentre que en Can Quitèria, que començarà a rehabilitar-se després de la Festa Major, s'hi establirà l'exhibició permanent d'obres de l'artista santcugatenc. Ho han acordat l'Ajuntament i la família Grau Garriga, que han elaborat un document previ que es presentarà al proper ple, el d'aquest dilluns, i a partir del qual es podrà treballar amb el nou govern, amb el nou equip de govern que sorgeixi passades les eleccions.
Jo no tinc més informació que el que tu acabes de donar, vull dir, en fi, el Consell de Cultura no ha participat en absolut per res, no en sabem, diguéssim, absolutament res, i en fi, ja ho veurem, no ho sé. No ho sé, no,
Però això de tenir dos espais del que és l'art tèxtil amb Grau Garriga, separats, i amb la masia Can Quitèria al mig?
Ai, no ho sé.
No, si vols dir alguna cosa, no et vull estirar de la llengua, eh?
No, vull dir, a veure, jo el projecte no ho conec, jo ho he explicat moltes vegades, que la primera cosa que s'ha de fer és incloure l'art tèxtil dintre del discurs de l'art català. Mentre anem fotent tonterietes aquí a Sant Cugat, això no ho aconseguim. El que hem d'aconseguir, diguéssim, és que això formi part del discurs del MNAC, i una vegada sigui dintre del discurs del MNAC, aleshores sí que té un sentit Sant Cugat, diguéssim, realment, a veure què va ser aquesta explosió. Ara, vull dir, si ens limitem només a Grau Garriga, a Sant Cugat, Grau Garriga, a veure, no és un autor que, diguéssim, no ens aparegui gaire en les antologies de pintura catalana. T'apareixerà, diguéssim, amb el tema del tapís, i apareix en l'Enciclopèdia La Russa a França, diguéssim, relacionat amb el tapís, no amb la pintura. Ja sé que, diguéssim, doncs, a veure, en Grau Garriga ha sigut un artista que no ha volgut entrar en el joc de les galeries, no ha volgut entrar, diguéssim, en una sèrie de coses d'aquestes, però això té un preu, i el preu és que és un artista molt poc conegut i molt poc valorat. A veure, ho he explicat alguna vegada, diguéssim, fa 3 anys va sortir un tapís d'en Grau Garriga a subhasta, de l'any 71, firmat i sellat i perfectament conegut, diguéssim, d'aquí de la Casa Imat, que feia 4 metres de llargada per 1,30 d'alçada. Va sortir per 3.000 euros. Val. A veure, jo vaig passar el comunicat corresponent en el museu, etc, perquè el compressin, perquè si, home, si hem d'acabar... L'Ajuntament no tenia 3.000 euros per comprar aquest tapís. Es va vendre per 3.100. I van ser el suficientment carallots com per dir, sí, ja el comprarem, eh? No et preocupis que ja el comprem. Amb la qual cosa, el que va comprar va ser un col·leccionista de Barcelona.
I encara el té?
Home, evidentment.
Ja,
però evidentment. Si no el van recomprar. L'Ajuntament li demanarà el triple.
No. Esclar, llavors dius, hosti, és que de vegades no saps ben bé què conjuguem en aquest poble. Dius, a veure, 3.000 euros, podies haver comprat el tapís aquest i regalar-lo. Collons, ja està. A veure, coneixent el sou del director del museu, podria haver avançat els diners, que no s'hauria arruïnat.
Algun comentari més?
No, jo crec que efectivament se li ha de donar una utilitat a Can Quitèria. Potser aquesta és una utilització, encara que jo crec que dispersar l'obra no és bo. Penso que és millor concentrar-les, perquè vas a veure una cosa específica. I realment crec que el que diu el Domènec, doncs, té raó. Vull dir, o sigui, que crec que haurien de formar part d'una organització més gran. D'altra banda, el que sí que crec és que és bo que Sant Cugat tingui un turisme artístic, un turisme més intel·lectual que no el turisme de... I per tant, que diguin, home, què podem anar a veure? Perquè, doncs, mira, veniu a Sant Cugat. No sé si vindran a Sant Cugat per aquestes exposicions, o si un cop estiguin a Sant Cugat i, per dir-ho així, s'estiguin d'allò, mira, podríem anar allà, que passaria això. I, per tant, penso que és bo utilitzar... M'estimo més que Can Quitèria s'utilitzi per això que per una discoteca.
Però tenint Can Quitèria al centre de la ciutat i tenint en compte que la Casa Imat ja acollia tot el que era...
Sí.
De veritat, cal fer aquesta divisió entre dos i Can Quitèria, que pot ser alguna altra cosa que... Me'n recordo en un moment que es va dir, allà hi aniran serveis socials, ja fa molts anys, sí. Molts anys. De fet, hi havia encara la lona aquella esgrogaïda, sí. Que ens recorda que hi anava un equipament municipal, i de veritat, dividir-ho d'aquesta manera incentiva la visita, o hauria d'haver estat la Casa Imat a dir que tota la Casa Imat, recordem que la Casa Imat s'hi ha fet de tot, hi havia el servei d'ocupació, sí. Vaja, és que s'han fet 25.000 coses allà i potser concentrar-ho tot allà era el lloc.
A veure, no, sí, però la Casa Imat, la Casa Imat dona pel que dona, A veure, la Casa Imat va ser una llàstima, perquè la Casa Imat estava catalogada, i aleshores, en un moment determinat, doncs, hi va haver-hi un projecte que van estar parlant entre en Josep Grau Garriga i en Joan Aymeric, i a conseqüència d'això es va desclassificar la casa i es va tirar a terra, diguéssim, el que era la part de la nau industrial. A veure, aquella nau tenia un encant preciós, perquè era una nau noucentista molt maca i fantàstica per poder exposar. El soterrani hi era igual, Vull dir, el soterrani ja existia i de més. A partir d'aquí, diguéssim, es va tirar a terra i es va fer un edifici nou que, a veure, amb tots els respectes, diguéssim, allò està pensat per una cosa que volia fer el Josep Grau Garriga, que al final no es va arribar a un acord amb l'Ajuntament i que no es va, diguéssim, arribar a tirar. Com a espai museístic, amb tots els respectes, allò no val. No val. A veure, jo ahir encara estava, diguéssim, estava a Elx i al dematí estava veient el Museu d'Art Contemporani d'Elx. Tu veus allò, que Elx és una població petita, però que tenen un museu d'art contemporani francament interessant, amb obres, doncs, per exemple, de la Muñoz, per parlar, diguéssim, allò de tapissos, doncs... A veure, no hi ha... Són uns espais grans, són uns espais diàfans, no són aquesta sèrie de quartets i petites cunyetes que tenim allà i tot plegat. Si el que es vol és fer una cosa de foment dels artistes, etc, etc, d'artistes, donar-los possibilitats i de més, val, la Casa Imat, diguéssim, pot servir, però llavors el que no hi cap és l'exposició. Tot no hi cap allà. Tot no hi cap.
És que jo crec que la casa, el projecte aquest de la Casa Imat es va tancar en fals.
Oh, tant.
Perquè, sí, però una de les coses que es feia era fer-li un habitatge en el Josep Grau Garriga per viure allà i perquè aquests artistes es lleven a l'hora que sigui i llavors se'ls ocorre fer no sé què.
Sí, i perquè ningú havia estat, diguéssim, a casa seva, diguéssim, a França, perquè si algú d'aquí Sant Cugat abans hagués estat a casa, diguéssim, d'en Grau Garriga a França, doncs, home, hauria entès que el que se li oferien aquí
no,
bueno, era com el seu quarto de bany.
Que consti que ell ja volia, va ser la seva dona la que es va plantar i va dir, jo Sant Cugat no hi vaig. Ell, que sigui per les arrels o que sigui pel que sigui, doncs li feia gràcia, encara que fos, com dius, el quarto de bany d'aquella casa, ja estava d'acord a venir, però després es van... I, per tant, crec que el projecte aquest de la Casa Imat es va tancar en fals, vull dir.
Molt, molt.
I, clar, s'aprofita el que sigui, no ho sé, com dir-te, unes coses que estan mal girbades, doncs no poden acabar bé.
Veurem, doncs, com acaba. Per cert, voldria comentar amb vostès la llista de Convergència i Unió a les eleccions municipals. El Jaume Pla la tanca, en el número 25. Després hi ha els suplents, que arriben fins al 28, que la tanca el que serà exregidor Jordi Puigneró. Les principals novetats són Carmela Fortuny, Damià Calvet, Eloi Rovira i la independent Maite Pérez, recordem, presidenta de Sant Cugat Comerç, i també destaquen les caigudes, o la gent que no repeteix, no? Que tenim diversos regidors, com per exemple en Francesc Carol, en Pere Casajoana, en Raül Granger i en Xavier Escura. M'agradaria conèixer la seva opinió, què els sembla, doncs, aquests canvis que hi ha hagut a la llista de Convergència i Unió, i si no recordo malament, el Domènec alguna vegada havia dit que aquesta llista l'hauríem de llegir també en possibilitat de a veure qui succeeix o qui podria succeir Mercè Conesa, si repetís en el proper mandat i pel que fos, doncs, fos cridada a la Generalitat o tingués algun altre... No, ho dic, ho vas comentar en una tertúlia, em sembla, això, no?
Recordo que vaig dir que el número 3 seria un director general de la Generalitat.
Doncs has encertat, o ho sabies, que era la, perquè és la Carmela Fortuny.
No, jo no ho sabia, però a veure, diguéssim, hi ha coses que són bastant lògiques.
Però clar, tenim la Carmela Fortuny, que ve del que serien serveis socials de la Generalitat, per resumir-ho molt, per no dir el nom exacte, i després tenim Damià Calvet, que va de número 4, que és el responsable de l'Incasol, de l'Institut Català del Sol.
És home.
Vols dir que els homes estan vetats o per possibles successions?
Bueno, no, home, tenim aquí una llista que, vull dir, ens hem passat d'un extrem a l'altre, vull dir, doncs en aquests moments la Mercè, pel que sigui, diguéssim, dona més importància, diguéssim, a les dones.
Home.
I en aquest moment, doncs, això, si la Mercè, diguéssim, ha de preparar una successió, prepara una successió femenina.
Mira,
això ho vaig dir-ho i no em vaig equivocar.
Jo normalment quan miro les llistes electorals, el primer que miro és el primer independent que posen els partits, perquè jo crec que allà és més o menys la frontera on consideren que poden obtenir representació, perquè no posaràs un independent després per no... Vaja. I si agafes fins la número 11, que és la Maite Pérez, que és la primera independent, si Convergència en traies 11, que pot ser una xifra que podria treure, no? No, tampoc és cap disbarat, 7 serien dones i 4 serien homes.
És el que t'estic dient.
Sí, és que com per exemplificar-ho.
I també, diguéssim, et diré una altra cosa, diguéssim, això pot ser bo o pot ser dolent, perquè amb l'experiència que tenim de Vall d'Orets entre la Montse Turo i l'Àngel Soler, doncs no és precisament la millor experiència del món.
Però eren de partits diferents, no dintre del mateix partit.
Sí, 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 ja ho sé, eh? Però que vull dir que això de dir és que si hi ha dones, diguéssim, en el govern va millor, doncs de vegades sí i de vegades no, eh?
Però té alguna cosa a veure el gènere perquè hagi d'anar millor o pitjor?
Jo penso que no.
Jo pregunto, eh? No. Com ho veieu? No, no, és un, jo... és un debat. Per cert, i un altre punt, i els no, deixo no, parlar, no, que estic parlant no, molt avui. Hi ha 10 candidatures i 5 estan encapçalades per dones, que em sembla que és la xifra més elevada que hem tingut mai, i a més amb partits que tenen bastants números per sortir representats. Estem parlant de Convergència, Iniciativa, Esquerra, Solidaritat i la CUP.
Sí. Les altres quines són? De les 10? Has dit 5, però quines més hi ha?
No, són 5 sí, dones, aquestes són les 5 dones.
Ja,
després,
ja.
No, després hi ha Ciutadans, hi ha el Partit Popular, hi ha el PSC, la UASC i Família i Vida, i Vox, que van junts. Va,
no,
va,
jo només
mulleu-vos, diria... mulleu-vos.
No, no, a tall de... El meu és gairebé una anècdota. Recordo que hi havia una cançó, que em sembla que era d'una sarsuela, que deia "Seria una balsa d'aceite si les mujeres mandassen". O sigui, pel... sí, i això és bueno, els més grans ja ho deveu recordar.
Les mujeres mandassen, sí, seria en vez de balsa... mandar los hombres.
Sí, seria una balsa d'aceite i, per tant, no sé si sempre resulta que és una balsa d'aceite quan les mujeres manden. Segona, la cosa que volia dir també és que...
La persona humana és la persona humana, eh? Independència del gènere, eh?
Suposo que és així. Crec que el Xavier Escura és independent, no sé si encara ho és o no.
Sí, ja no hi és, eh?
Però cau, eh?
Ja no hi és, eh?
No, no hi és, però fins ara sí.
Sí, sí, sí.
Per tant, això que deia això que deia el Pep, que el número de l'independent pot ser el número que d'allò, el Xavier Escura és independent. La tercera cosa que volia dir és que jo hi ha, home, hi ha regidors com el Raül Rangel i tot això que dius, home, aquest deu ser per poder-nos acostar un pèl més a Esquerra, perquè evidentment...
Tampoc no hi és.
Per això, no, dic
però,
que...
Però aquest també ho havíem comentat, a veure, si realment hi ha d'haver-hi un pacte
exacte,
entre Convergència i Esquerra, no podia haver-hi el Raül Granger a la llista.
Això és, el que
això,
intento...
això és una cosa que és claríssima.
Això és el que intento dir. I després a mi em sap greu que personatges d'un nivell com és el Francesc Carol o el propi Xavier Escura caiguin de la llista. No sé si com a regidors o com a d'allò ho han fet més bé o més malament, perquè no em toca a mi jutjar-ho sent del mateix partit. Però el que sí que sé és que donen un nivell intel·lectual que és molt important. És a dir, no són merament executius, i són humanistes, són persones que... I em sap greu, no sé, els altres que els substitueixen, si tenen també aquest mateix nivell o no el tenen.
Víctor?
Sí, no, comparteixo això que diu Pasqual, perquè jo no sé si hi ha motius personals de voler plegar per alguna raó, perquè a vegades no és que diguin ja no aniràs a la propera llista, sinó que és l'interessat que diu no, jo ara vull iniciar un camí a la meva vida o vull... Bé, pot passar, no? És que no ho sé, no he parlat amb aquestes
persones.
O que potser,
no sé, no dic que ho sàpiga jo, però sí. Que potser que et recol·loquin després en algun altre lloc.
Pot ser, sí, sí. No,
portes giratòries.
És possible, sí, no sé. En tot cas, d'aquests nous candidats, l'única que conec és la Carmela Fortuny, perquè ja havia estat aquí a Sant Cugat sí. I se'n va anar justament quan va ser cridada pel govern. Els altres no sé, no els hi conec el tarannà. En tot cas, sobre el tema gènere, homes-dones, home, evidentment que és de sentit comú pensar que no importa que siguis un home o una dona a l'hora de fer aquesta tasca, perquè en principi serà com siguis tu com a persona, independentment del teu gènere, si ets vàlid per fer aquella tasca o no ets vàlid. Una altra cosa és que sí que és veritat que culturalment la dona té unes formes de fer que no són igual que les masculines. Tenim tarannàs diferents perquè venim d'on venim i tenim actituds a vegades que són diferents. Això es pot notar. En els països nòrdics fa molts anys que hi ha un predomini de dones en el món de la política i nosaltres encara estem molt avall en aquest sentit. Que ara això doncs sigui així... ens crida l'atenció perquè durant segles sempre ha sigut el contrari. I com que sempre ha sigut el contrari, que ha estat el tema de la política, com el tema de les altes direccions d'empresa i dels grans negocis i tot això, ha estat dominat per nosaltres, els homes, ara ens crida l'atenció que realment a vegades estiguem en minoria, com si això fos una anomalia. I, és clar, pensem que hi ha hagut l'altra meitat de la humanitat que ha estat en anomalia permanent al llarg de la història de la humanitat. Home, que les coses s'equilibrin a mi no em sembla gens malament.
Per cert, Víctor, tu no t'has sondejat cap partit de Sant Cugat per anar a les llistes?
Tota la vida, moltes vegades.
Però en aquestes últimes? Per, va, no, per en aquestes... que vindran ara, eh?
No, en aquestes... Sí.
Podem saber qui?
No, cal, perquè no he dit que no. No, jo mantinc la meva independència i crec que així puc criticar com a escriptor i com a periodista, puc escriure lliurement sense tenir un carnet o una inscripció política a un partit determinat, perquè aleshores això et condiciona. I a més crea unes disciplines, no escrites, però psicològiques, que jo prefereixo estar-ne al marge, i així em sento... És una opinió personal, són actituds. L'altra persona pot, és respectable que digui, no, jo a més d'escriure i de ser periodista i de ser escriptor i tot això, vull formar part d'un partit, em sembla fantàstic, vull dir, endavant. Però no és el meu tarannà, jo em sento més lliure així.
Jaume, mullet una mica, no? No has dit res d'això.
No, home, jo és que...
Ni que siguis part implicada, ja ho sé.
Soc part implicada, no? El que passa que en el cas meu...
Com va anar l'assemblea? Va haver-hi molt moviment o tot va ser una bassa d'oli?
Bé...
Ui.
No bé, és que... Ui. No hi havia cap
motiu... Però que es vota amb alçada o com va això?
No.
Se senteix?
Ella va explicar que havia fet aquesta llista i que la comentava, explicava a cada un el que sortia agraint la seva presència fins ara i després els que entraven de nou. El tema de que sortien alguns era perquè havia d'haver-hi una renovació no d'edat sinó de temps i que molts ja portaven dues legislatures, que el partit ha governat durant molts i molts anys i aleshores s'ha de fer una renovació, no? I en el cas meu, doncs, esclar, perquè a tot arreu on m'assignen algun càrrec, alguna referència és per l'edat, no? Perquè sóc el més gran del partit, no solament d'aquí, del Sant Cugat, eh?
Tu ets un dels fundadors? Estaves a la Fundació de Convergència?
Sóc dels menys de com a membre de més de 100, del número 100. Hi ha una llista que eren els...
En els primers 100 estàs.
Els primers 100. Jo tinc el 81. Oh, yeah. I ara em sembla que n'hi ha 60 o 70 mil, no? I esclar, això té un mèrit, no té cap valor, però té un mèrit, no? I la conèixer va dir, bueno, hi ha un senyor doncs, que se sent jove i té un esprit jove i tal, i l'hem posat a l'últim. El que a mi m'agradaria amb aquesta tertúlia, que vosaltres esteu ben informats, és... qui serà el nou regidor de Cultura.
Bé, perquè... primer hem de veure qui guanya, no? Però vaja...
Bueno, home, qui guanya, però guanya qui guanyi, la Convergència sortirà, segur. Però jo ho veig venir,
No, pot haver-hi una suma. Sí, home. I si hi ha, per exemple, Iniciativa, la CUP, el PSC...
Sí, home, però quants regidors tenen ara?
No se sap el que passarà,
ja hi ha, però la tendència...
No, però
ja veus com anirà. Va venir l'Iceta aquest dia a fer gairebé un funeral post-mortem, no? Si surt, jo crec que la tendència serà, surt Convergència, no sortirà majoria, i aleshores pactarà amb el segon partit, que és Esquerra, que ara no hi és. Molt bé. Aleshores, també hi haurà...
Estàs donant per suposat que sumin, eh?
Digues, sumin, sí. Molt bé. Si és així, només m'agradaria saber, la gent que esteu ben informats, ja sé que diuen la referència que serà una dona, la regidora de Cultura. Però a mi, que m'afecta molt directament el tema, m'agradaria saber què penseu vosaltres.
Que sigui una dona?
Sí. No, que sigui una dona. Quina dona serà? Que sigui una dona, no em preocupa gens.
De les que ja hi són?
Clar, han de ser aquestes, no?
De les que ja són regidores avui, actualment.
Estan ara nominades com a regidores.
De les que hi ha la llista, vol dir.
Ah, de les noves. No, que no hi hagués un canvi de titular de regidoria, em referia.
Esclar, hi és, perquè era el senyor Escura. Era Escura, el canvi serà...
No, dic que alguna regidora que ja en aquests moments està en actiu com a regidora, passés a ser regidora de Cultura.
Ah, bé, no sé.
Vull dir això.
Veurem també quina força tenen tots els altres partits que es negocia tot això, vull dir que... Ja ho veurem. Per cert, parlant de dones i d'homes, això que dèiem, no?, que les dones doncs, han de poder arribar tot arreu. Ara tenim aquí davant una fotografia de Christine Lagarde, de Strauss-Kahn i de Rodrigo Rato, que els tres van ser els últims presidents de l'FMI. uns acusats de corrupció, els altres delicte sexual i l'altre blanqueig de capitals. I ahir vam tenir la fotografia de Rodrigo Rato sortint de casa amb un policia introduint-lo, agafant-lo pel clatell dintre.
Sí, però...
De...
Sí, però ja
ha dormit a casa,
però, exacte, ja ha dormit a casa.
Sí, però,
però vaja, que hi ha una dona que, que està acusada d'una cosa i després els altres homes que també, vull dir que...
Sí, perquè ha arribat molt amunt, clar.
Sí, sí.
No, però
per cert, que Christine Lagarde, ara tindré, us diré la xifra, que avui surt en una columna que ha fet l'Ignasi Bea a Cugat.cat, del que guanyen cada hora ara, o del
cada
que guanyava
hora. Cada hora?
Va per hora?
Com els homes de PP
no, del que guanya cada hora amb el seu sou, vull dir que...
Ja, però treballa per hores
o el dia, ara no ho recordo, però la xifra, quan l'he llegit a la columna de l'Ignasi B m'ha impactat. Guanya 1.049 euros nets al dia, perdó, no l'hora, però vaja,
el dia.
Té un sou de gairebé 400.000 euros anuals, l'actual president, la Christine Lagarde, que vaja, que està, diguem-ne...
Perdona, per això no és res.
Imputada per complicitat amb falsedat documental i malversació de fons públics quan era ministra de Sarkozy.
Escolta, el senyor González, president del BBVA, guanya 8 milions, eh?
No.
Per tant, a veure, diguéssim, això és un sou de merda, eh?
No, però ho dic... No.
I la indemnització al corpus.
Sí, però, però aquesta senyora és la que ens diu que ens hem nosaltres de després de...
Estreny el cinturó.
Estreny el cinturó, eh? Vull dir, caga. Suposo que deu ser molt fàcil quan cobres tants diners dir-ho pels altres, no?
Sí, el que crida l'atenció és la imatge del senyor Rodrigo Rato, doncs, com aquell que diu, amb les mans a la butxaca, no? És a dir, ha tingut un avantatge, i és que és un delinqüent no català, i per tant pot anar perfectament, doncs, amb el cap ben alt, oi, ficar-se en un cotxe policial, etc. Si fos català, amb el mateix càrrec que ha tingut, en aquests moments l'hauríem vist entrar, doncs, emmanillat i després amb una bossa d'escombraries, com es va fer amb determinats polítics catalans, no?
Sí, sí.
És el tractament, la pena aquesta del Telenotícies no s'aplica segons quins polítics quan són de los nuestros.
El curiós és que ja tenien una cel·la preparada per ingressar-lo, no? Quines forces hi han hagut subterrànies que l'han van deixar dormir a casa seva, no?
Ja. I la...
Jo comparo una mica com el cas Blesa, no?, que el van posar a la presó 3 dies, una mà allargada política el va treure immediatament, el jutge Elpidio Silva el va tornar a posar a la presó perquè tenia més arguments demostrats per tornar-lo a posar, el van tornar a treure, i ara l'acusat l'ha denunciat i l'Elpidio l'han destituït. Vol dir que el culpable... guanya i el que ataca, bueno, el que el jutge, doncs, està fora de la legislatura, no? I aquí es veu que hi ha hagut una entre dos grups, perquè el que va anar-lo a detenir no havien donat ordre del que els jutjava, no? I aleshores, perquè hi ha una mà, sempre això aquí dintre, hi ha, dintre del partit hi ha dues fraccions, uns que ja els hi va bé que s'ho carreguin i els altres que de cap manera toleraran que els jutgin.
Jo el que, a part, abans d'això que deia el Víctor, de que hagués estat emmanillat i la bossa de plàstic, etc., també els titulars que posaven a sota de les televisions era acompanyado por la policía. Sí. Després, acompanyado por la policía.
Podrien haver dit escoltado.
Després ja va posar detenido. Però les primeres de Llonces, acompanyado por la policía a su despacho. Carai, quines coses més estranyes passen. Per tant, és cert que hi ha una diferència de tracte molt important. Jo, si em permeteu un comentari, jo no entenc de lleis, no, la meva formació no és jurídica, però penso que la gent aquesta com el Rodrigo Rato, que són els que redacten les lleis, o sigui, aquest senyor es coneix de memòria totes les lleis, amb què pot infringir, amb què pot... No és el mateix que un robagallines i no dic ja d'un robagallines que passa gana, però vull dir, no és el mateix. Jo crec que aquestes persones han de tenir uns agreujants en el judici molt importants. Un altre cas importantíssim, que no, suposo que no en parlarem avui, però que tenim en compte, és el del Quatre Cases. L'Emilio Quatre Cases, que també és el bufet, no sé si abans del Roca o després del Roca Junyent, és el bufet més important d'abogacia que hi ha, però amb centenars d'advocats en tot això, i que aquest senyor també blanquegi diners, són gent que coneixen tots els vitricolls i totes les... d'allò per amagar-se.
Però ho fan perquè ho coneixen tot.
No, Jaume, jo crec que, primera, per això troben aquests camins, però segon és perquè jo crec que tenen una espècie d'esperit d'impunitat, més el Rato que el Quatre Cases. Ells es devien pensar que no els hi passaria res.
Home, a veure, el Rato era el vicepresident econòmic, eh?
Que sí.
És el vicepresident. Ara, que el vicepresident econòmic de l'Estat pugui defraudar Hisenda,
Ah, és magnífic.
És el banquer robant el mateix banc.
Sí,
entrant ell mateix amb la pistola.
És que és fantàstic, perquè llavors, a veure, què li pots dir a un ciutadà?
Ara que estem fent la declaració de la renda...
Aquest senyor em donava aquest mal exemple, jo només he fet el que fa aquell senyor, vull dir... Clar, a veure, no em castiguin a mi solament. Si m'ha de castigar, castigui també en aquell senyor, sinó d'aquest.
Però recorda, més a més, que va estar a punt de ser el successor de l'Aznar. Sí. No sé exactament què va passar, que després l'Aznar va dir el Rajoy, però estava a punt de ser el Rato.
Sí, eren els tres, i el Mayor Oreja era l'altre.
Mira, jo és que ho trobo increïble, vaja, o sigui, no solament el mal.
Potser van fer això que diuen auditories de seguretat, van repassar els currículums, els obscurs, els que no es veuen, i van dir, el més net qui és? Aquest, cap endavant, que no m'estranyaria. Ara l'altre se'n pot anar a l'FMI, que segur que ho farà molt bé.
Sí.
Per cert, el president de l'FMI, que quan està a l'FMI negava la crisi, i quan, òbviament, va arribar, no?, que tothom ho deia, doncs, vaja, li van donar un copet a l'esquena i el van portar a Bankia. Per cert, això que l'han enganxat ahir, o que el van agafar i el van ficar dintre del cotxe, va en paral·lel a les targetes Black
també,
i al tema Bankia. Vull dir que la gent no es pensi que algú ahir deia, no, perquè és el tema aquest. No, escolti, aquelles dues coses van a part, en paral·lel, i a més tenim això. Vull dir que...
Sí, però en aquest cas la justícia també a mi em desconcerta absolutament. Exacte. Perquè ja hi ha judicis a les targetes Black d'alguns, i el senyor Rafael Espotorno de la Casa Real...
Sí.
Va defraudar, o bueno, va gastar 250.000 euros amb targetes i era de joies, espas i viajes. I resulta que el jutge de torn la dient que no hi havia causa, perquè això es demostrava que era un complemento de sueldo. Si un complemento de sueldo era 20.000 euros mensuals, què cony cobrava aquest home? Que tenia un super... una mena de torn, exacte. I ja està, i aquest senyor no té causa, eh?
En fi. Escoltin, la setmana que ve, dijous, serà Sant Jordi, i vull demanar a tots els tertulians que ens facin alguna mena de recomanació literària, algun autor, algun llibre, alguna cosa que vostès vulguin recomanar als santcugatencs. No té per què ser un llibre d'actualitat o que s'hagi publicat recentment, pot ser un llibre que en el seu moment els agradés molt. Alguna recomanació? Va, Víctor, que jo t'ho vaig poder dir ahir perquè vaig veure que venies a la
sessió
de cinema.
Sí, hi ha un llibre, és nou, ha sortit fa poquet, es diu Jesús busca Jesús.
Ah, sí.
I és de Jaume Rodri. Jaume Rodri havia estat ell és teòleg, és escriptor, escultor, és un home molt polifacètic, també ha fet alguna pel·lícula.
I ha sigut mossèn,
Sí, i a més, doncs va estar a la Fundació de l'Assemblea de Catalunya i va ser diputat, etc., no?, moltes coses. Però aquest llibre és un llibre, de fet és un llibre de viatges, de vivències pròpies d'ell, en què, doncs, està situat entre l'any 63 i el 2007, i aleshores, doncs, ell, de quan arriba a París, que és el mateix dia que mor l'Edith Piaf, i aleshores viu al maig del 68, etc., i llavors passa per Egipte, Portugal, Holanda, Suïssa, Cadaqués, diversos llocs, no? Són vivències en primera persona. Té l'al·licient que parla de coses que han succeït, que són reals, i aleshores ell desenvolupa la seva tesi sobre el tema de Jesús. Ell considera que Jesús era un guerriller armat, a més, perquè la gent que moria a la creu, els romans, quan crucificaven algú, era perquè era algú que havien agafat amb les armes a la mà, amb una arma a la mà. Eren enemics de l'imperi. I aleshores aquests els crucificaven. Ara, algú que prediqués i que digués coses, això no li deien res, perquè a més els romans no els hi era igual. Les colònies del tema religiós era una cosa domèstica que no s'hi ficaven mentre no anessis contra el règim. I Jesús, doncs, esclar, el presenten així. Ell diu, en Jaume Rodri, doncs, que ell, quan fugen els jueus, fugen i se'n van, fugen de Palestina, i aleshores se'n van a Europa, concretament a la Gàlia, i concretament a Narbona, que allà hi havia un lloc de jueus refugiats, i que també era formava part de l'imperi, però allà no els molestaven, i allà hi està un temps, no hi ha ni Sant Josep, ni cap fuster pel mig, ni la mare embarassada misteriosament, no? Però després ell torna un altre cop a la seva terra. Ell, en definitiva, era un home que lluitava per la defensa de la seva terra ocupada, de l'imperi romà, que és la tesi que ell desenvolupa. I després hi ha una anècdota, entre
breu,
altres,
sí.
Sí, molt breu, sobre el García Márquez quan ell vivia a Barcelona. Que aleshores, doncs, hi havia la guerra del Vietnam i el comunisme internacional va demanar a García Márquez que anés a parlar amb el pare abat, d'on que sí, a Maria Just, per demanar-li que fos membre d'un tribunal per jutjar les accions del govern nord-americà a Vietnam. I aleshores van anar el Jaume Rodri i el García Márquez a parlar amb el pare abat. El pare abat ja tenia el discurs preparat dient que no, i aleshores doncs, finalment els hi van dir que no perquè creien que era una estratègia comunista per implicar Montserrat en tota aquesta història. És un llibre molt amè. Jo pensava, a veure, serà feixuc, t'animes i el llegeix fins al final perquè és molt amè.
És d'edicions 1984. Alguna recomanació més? Jaume, va.
Jo vaig una mica contracorrent sempre a nivell minoritari i cada any per Sant Jordi compro un llibre de poesia.
Perfecte.
És un dels pocs que em compren. L'any passat vaig comprar la de Vinyoli, Obres Complertes, fa dos anys Joan Margarit, que es va vendre poquíssim, Poemes d'amor, i aquest any compraré del senyor Garriga, Demà no és mai, perquè, a més, coneixia molt Garriga, he viscut durant molts anys al costat de casa seva a Bellaterra, i quan a Bellaterra ell era molt més jove, no era gens conegut, i nosaltres cada any per Nadal fèiem un festival de poesia i ja recitàvem poesies del senyor Garriga.
Què és l'obra pòstuma de Francesc Garriga?
Però l'antologia, no?
Sí, sí.
Sí, sí. Demà no és mai.
Pasqual. Jo crec que en ple procés, pues, per tres motius, demanaria que es comprés un llibre del Víctor Alexandre.
Gràcies.
Que tot sí que no estava preparat, això, eh?
Això sí.
No. I dic per tres motius, perquè primer estem en ple procés i ara no és el moment de defallir, perquè el Víctor és cugatenc, i perquè el Fernández Díaz encara no ha escrit cap llibre, perquè si el Fernández Díaz escrigués un llibre del jihadisme i l'independentisme de Catalunya, potser sí que diria que el compressin, però crec que en aquest moment el que convé és ser positiu i positiu amb el procés i amb el Sant Cugat. Per tant, crec que un llibre del Víctor és important.
Doncs ja ho saben, la recomanació del Pasqual d'Osó. Domènec, que no t'ho he pogut dir abans de la tertúlia i potser t'he agafat una mica així de sorpresa.
No, la veritat és que tampoc ara no, no... És que no estic massa al dia, diguéssim, de les novetats editorials.
No, però no cal que sigui una novetat, eh? Algun llibre que diguessis. En aquell moment vaig llegir aquell llibre i em va encantar, o algun llibre que hagis rellegit.
No, jo, si haig de recomanar un autor, jo sempre recomano, diguéssim, de llegir Chesterton, que és el mestre de la paradoxa i de la... i que realment és un autor que sempre fa reflexionar molt.
Algun llibre en concret?
L'home que va ser dijous.
L'home que va ser
dijous.
Perfecte.
Sí, a vegades hi ha, amb Sant Jordi hi ha la falera de la novetat, no?
Que s'ha de comprar novetat. Per això deia, que no calia ser una novetat,
sí,
eh?
No, justament és un bon moment per remenar i per buscar coses. Escolta, si una cosa té la literatura, justament és això, que no has de cremar tapes, sinó que simplement pots apropar-te a llibres que fa molts anys que estan escrits i que justament han esdevingut, a vegades, doncs, clàssics, però hi ha altres que també són bons i no són clàssics, però són molt bons, que t'hi pots apropar perfectament perquè continuen vius i vigents, eh? De manera que no res, que deixem-nos de novetats i busquem coses interessants.
I ara m'han dit que hi ha una espècie de llocs o de centres en què pots canviar un llibre vell per un altre llibre vell que tu tinguis de casa.
Sí, hi ha moltes formes,
i que pots remenar. I coses d'aquestes, és a dir,
aquí hi ha una botiga, no?
El carrer Major.
Sí. Hi ha una botiga a Mataró, jo la vaig veure, que això té un suport municipal que està molt bé, crec que només obren els matins, i vaig anar. Tu pots portar llibres i deixar-los allà, sí, els que vulguis, però si vols anar a buscar llibres i no en vols portar cap, t'emportes tots de franc els que vulguis, i si vols els tornes i si no, no. I ho porten jubilats, que no tenen un afany de lucre, i té el suport de l'Ajuntament. Està molt bé, oi?
Està molt bé.
Sí, això s'havia fet puntualment aquí a la Casa de Cultura, però no sé per què no va tenir continuïtat, eh? Però diguéssim, sí que es va fer. Sí, la taula estava situada en el segon pis.
Ah.
Hi havia una taula, diguéssim, allà al fons del corredor, amb llibres, tu podies anar allà, podies deixar-hi llibres o podies endur-te llibres dels que hi havia, sense cap mena de problema.
Aquesta Mataró és una llibreria, eh? És una llibreria, entres des del carrer i entres allà i dius, mira, aquest m'agrada, aquell, me'ls emporto. Apa. I ja està, si vols els tornes i si no, no. I si vols portar tu llibres, també els fitxen, els passen, els registren i els posen allà i trobes coses boníssimes, coses, està interessantíssim, són llibres, clar, de segona mà, que la gent ha donat, sí, sí, o excedents de biblioteques.
Com divendres que ve ja haurà passat Sant Jordi, ja veurem els més venuts i ja ens estirarem dels cabells, no?
Molt bé.
Bé, tot el que és mediàtic es vendrà i el que no és mediàtic, doncs, patirà, és així.
Com quedarà el primer.
Sí, sí, sí.
El Don Jordi Casas ja veuràs com quedarà el primer.
Com ve dijous a la tertúlia, jo li deixaré que pugui fer una falca perquè no digui que no l'ha pogut fer.
Exacte. Sí.
Pasqual, Jaume, Domènec i Víctor, moltíssimes gràcies als quatre, que vagi molt bé i sobretot també que vagi bé el Sant Jordi.
Bona diada, Sant Jordi.